Al matí, amb Raquel García.
I molta atenció ara. Us proposem fer un viatge per descobrir què s'amaga al final de l'horitzó. Una aventura que passa a passa va omplint la motxilla vital del seu protagonista, l'Aran, i també la dels petits lectors. Ens parla de valors com l'amistat, la solidaritat o l'empatia. Es tracta del llibre T'estimo fins a l'horitzó, publicat per l'editorial Amsterdam i escrit pel sabadellenc Roc Casagran i amb les il·lustracions de la Mari Fus. Un conte que ja us ben asseguro que no us deixarà indiferents. Roc i Mari, bon dia!
Bon dia!
Hola, bon dia.
A veure, primer de tot, expliqueu-nos qui va trucar aquí, com sorgeix la idea de fer aquesta col·laboració.
Bé, de fet, la primera idea ve directament des de l'editorial i em van contactar per sondejar-me a veure si m'interessaria fer aquesta mena d'experiment que nosaltres en diem llibre familiar. De seguida m'hi vaig animar perquè en el meu cas, doncs, soc pare des de fa pocs anys i el tema aquest de la literatura també per infants doncs m'interessa i vaig pensar que seria una bona oportunitat i de seguida em van proposar el nom de la Mari. Uh-huh. Jo en ella personalment no la coneixia, n'havia vist algunes il·lustracions, després vam estar mirant una mica les feines que havia fet i entenc que després, a posteriori, doncs van trucar a la Mari i en tot cas ella va dir que sí, almenys al final és que va dir que sí, no, Mari?
T'imagines que hagués dit que no? A veure, Mari, explica'ns com va rebre aquesta proposta també.
Sí, jo, mira, això el que comenta en Roc, no? Jo amb ell personalment no el coneixia, però sí que havia fet alguna feina per l'editorial, per Ara Llibres, uh-huh. Però sí que eren feines més de coberta de llibre. Jo havia fet alguna cosa d'il·lustració infantil, tot i que jo em dedico més a la il·lustració de premsa, i la veritat és que tenia moltes ganes de fer un altre projecte infantil i just em van escriure de l'editorial per si m'interessava aquest projecte i tant, si uh-huh. em va interessar. Uh-huh. I l'hem acabat fent.
I al final doncs ha sortit aquest llibre, no?, que és com un regal, una delícia, jo crec que per petits i per grans. Expliqueu-nos, sobretot tu, Roc, suposo que la paternitat també inspira.
Sí, suposo que la paternitat, entre moltes altres coses, a part del desgast físic, doncs també inspira. I sí, jo el que veia quan llegeixo llibres dels meus fills, a mi m'agrada molt quan els autors intenten fer picades d'ullet als adults, és a dir, aquells llibres que llegeixen els meus fills, o en aquest cas que encara els llegeixo perquè són petits per llegir, doncs també pensen una mica en aquell adult que hi ha allà al darrere. I justament aquesta era l'aventura que em sembla que era difícil el moment que vam començar la idea de pensar un llibre, tu ho deies, és un llibre que en principi ha d'interessar, hauria de poder interessar els més petits de la casa, però que el que esperem és que els adults doncs, també hi trobin elements que els facin passar una bona estona amb aquesta lectura, amb les il·lustracions, etc.
Uh-huh. Jo crec que aquesta és la clau de l'èxit, eh? És com quan anem al cinema, els pares, no?, a veure una pel·lícula infantil que també ens agrada, doncs amb la lectura passa el mateix i jo crec que en aquell moment, no?, d'hores compartides és interessant trobar propostes com aquestes. Explica'ns, Mari, perquè a més, ja ho deies, no?, tu doncs tens molta experiència en el tema de la il·lustració, però aquest llibre familiar també es podria parlar d'àlbum il·lustrat?
Sí, ara... Sí, en principi entra dins de la categoria que se li diu àlbum il·lustrat, però sí que és veritat que el que comenta en Roc, no?, que al final hem intentat fer un llibre que des d'un principi ja es va plantejar així, que no fos enfocat única i exclusivament en un públic infantil, no?, poder fer aquests jocs que també els adults els interessin i de la mateixa manera també que no sigui un llibre com molt infantil, que amb les il·lustracions jo he intentat almenys que hi hagi com certs jocs on els nens també puguin pensar, no?, interpretar-los, que no siguin uh-huh. coses com molt figuratives o molt evidents.
Uh-huh. I explica'ns quines tècniques has utilitzat, no?, a l'hora de dibuixar doncs, aquests personatges fantàstics, els paisatges també.
En aquest cas jo he treballat amb digital. Jo uh-huh. treballo una mica totes les tècniques, però sí que en aquest cas he treballat amb mitjans digitals, vull dir, és il·lustració digital.
Uh-huh. I expliqueu-nos també per què, sobretot tu, Roc, per què l'horitzó, no?, com a meta, com a objectiu.
Mira, tot va arrencar perquè quan en el primer moment que em va arribar la proposta vaig recordar molt quan jo devia tenir, no sé, 10 anys, uh-huh. una cosa així, vaig escriure un conte, que el dec tenir per allà guardat, un conte en què hi havia una colla de nens que somiaven arribar fins a l'Arc de Sant Martí i que no hi arribaven mai i bé, tot, no era un problema, sinó que la gràcia en aquell conte, explicat amb altres paraules i amb el nivell d'una persona de 10 anys que tenia aleshores, doncs era la gràcia d'aquest del viatge. I em va semblar que l'horitzó donava joc a aquest element que treia el punt aquest potser més infantil de parlar directament d'Arc de Sant Martí, que moltes vegades l'associem al món infantil, i que en canvi l'horitzó doncs, és un terme que també utilitzem els adults quan parlem, especialment quan parlem d'utopies, no? Quan parlem d'alguna cosa que tenim allà al final, que somiem a poder-hi arribar, i en el fons això és l'horitzó, és el que li passa a l'Aran, que vol intentar, que és la personeta protagonista d'aquesta història, que vol intentar arribar a l'horitzó, doncs el que també ens passa als adults, no? Que volem arribar a les utopies. I jugant amb aquest element, doncs vaig poder traçar, bueno, trenar tota la història.
Sí, que bo, eh? Des de petit ja tenies aquest horitzó, que va ser com una guspira, i ara has aconseguit doncs, fer realitat aquest somni, no? I explicar.
Em va venir de cop un flash, perquè era un conte que havia escrit, recordo que crec que va ser un regal que li vaig fer a la meva germana quan devia fer, si jo en tenia 10, doncs quan devia fer els 7 anys, i em va venir un flash i vaig pensar, ostres, podria recuperar aquell concepte. I, evidentment, tota la feina, diguéssim, de redacció ha anat canviant des del primer original que vaig proposar, doncs hem anat fent una feina també amb el suport del Joan Carles Girbés, que és l'editor, doncs d'anar veient quins elements potser eren massa evidents, quins elements embolicaven massa la troca, què podíem afegir, amb què podíem ser una mica més subtils i on podíem posar aquestes picadetes d'ullet que dèiem que fem als adults, però que també n'hi ha algunes en els petits de la casa, eh? Que aquestes són les que potser en els adults ens passen desapercebuts, però que en els petits de la casa potser sí que sabran detectar.
Evidentment, hi ha moltes lectures, eh? Hi ha molts missatges entre línies, i per posar-nos, jo crec, en situació, li hem demanat al Roc que ens doncs, llegís tres fragments. Comencem amb el primer. Amb quin vols començar, per fer-nos una mica una idea?
Arrencarem amb l'inici de la història per poder-nos situar.
Em sembla perfecte, vinga.
Vet aquí una vegada l'Aran, una criatura dolça i trapella, curiosa i somiadora, amb geni però, alhora, amb una tendresa que emocionava els adults. Una criatura que podria ser tu, o també tu. Una criatura que, un dia d'inicis de primavera, quan la vida floria, va pujar una muntanya de prop de casa seva. La boira baixa del matí s'havia desfet i la vista arribava lluny, molt lluny. I això agradava l'Aran, perquè estava fins al capdamunt de contemplar-se els peus i el melic. Volia mirar més enllà.
I veiem a la pàgina dreta, doncs, a l'Aran mirant assegut a la muntanya i amb el mar de fons. Mar, explica'ns també com ha estat el procés. No sé si el Roc et anava passant els textos i a mida tu anaves dibuixant. Com ha estat aquest procés creatiu?
Clar, a l'hora de fer el procés sí que a mi em van passar el text com un esbós com principal del text i aquí començava a plantejar les diferents il·lustracions perquè quedin una mica dinàmiques, no? al llarg del text. I res, vam distribuir una miqueta l'espai i a partir d'aquí jo els anava passant una miqueta la idea que tenia pensada per cada pàgina. I sí que és veritat que en tot moment ells han estat com superoberts i superben predisposats a les idees que jo vaig tenir també d'interpretar aquests textos i res, una miqueta així, vull dir...
I la veritat és que les imatges i les il·lustracions són brutals, a moments molt encertades. Jo crec que també conviden, no?, els pares i els nens a anar més enllà de la història que explica el Roc.
Sí, ja, és una mica el que comentava abans, no?, que també la gràcia és potser no representar literalment el que apareix al text i poder fer com una segona interpretació que doni peu a aquestes altres interpretacions, no?, que faran tant els nens com els pares, perquè al final cadascú aquesta història se l'emportarà una miqueta al seu terreny i sí. Intentar com que no siguin tan literals, crec que li donen
punts. Exacte, tan explícites, perquè, per exemple, sí. No, hi ha un moment doncs, que hi ha una tempesta, no? I, evidentment, després de la tempesta arriba la calma i m'encanten els núvols que has dibuixat, no? Al menjador de casa seva, ben tranquils, no?
Sí, hi ha un moment de la història que parla d'això, no? Aviam com serà la vida, una miqueta dels núvols al final. No sé, em vaig imaginar que podien estar prenent el te tranquil·lament mentre després de tota la tempesta. No sé, al final és l'imaginari una mica que hi ha darrere de tot el que va passant.
Vinga, Roc, t'atreveixes doncs, a explicar-nos un altre fragment d'aquest conte?
Sí.
A quina pàgina?
Un altre fragment, hi ha un moment en la història en què apareix un ratpenat que s'apuntarà a la colla de l'Aran, uh-huh. i aquest fragment és les primeres paraules d'aquest ratpenat xerraire que li anem dient. I el fragment diu així. Soc desagradable als vostres ulls i vinc de la foscor, que és on tothom creu que s'amaguen els mals. Disposo d'ales, però tinc la mala sort de no ser un ocell. Ningú no m'admira, sinó tot el contrari. Provoco angúnia i crits i corredisses quan aparec. I fins i tot m'acusen de portar certs virus d'una punta a l'altra del món. A més, justament avui, han tapiat la cova on vivia i m'he quedat sense casa. Tantes cases com hi ha, i jo, al carrer.
Doncs tota una declaració d'intencions, eh? La història i la denúncia que fa doncs, aquest rampenat. I en aquest sentit, Roc, m'agrada molt el llibre precisament per tots els valors, no?, que explica.
Bé, suposo que en el fons és la meva manera de pensar i m'agrada que això hi quedi reflectit. I m'agrada oferir possibilitats també a les famílies perquè sorgeixin temes de debat aquí. El meu fill, perquè el meu fill ha patit aquest llibre des de l'inici, diguéssim que primer li explicava...
Mira, que vol parlar, vol dir la
ara
seva.
Ara sentiu la petita. Aquest llibre li explicava primer sense abans que hi hagués les il·lustracions i el posava a prova amb ell. I després, quan van començar a aparèixer les il·lustracions, ell les anava veient i les anava validant, i quan va tenir el llibre físicament no sabia pas què havia passat perquè ell ho havia vist a l'ordinador i no ho entenia. Uh-huh. I m'agrada donar aquest joc, en aquest cas, aquest fragment que he acabat explicant o que he acabat llegint, uh-huh. Que parla d'un ratpenat a qui han tapiat la seva cova, que el meu fill em preguntava i per què li han tapiat la cova. I això ha donat joc, encara ell és molt petit per entendre-ho, a parlar de tanta gent que hi ha que la fan fora de casa.
Clar, parleu dels, doncs això, no? Dels desnonaments, però també de la crisi dels refugiats, no? Que em sembla brutal, impactant i realment doncs, et deixa sense paraules, no? La imatge dels refugiats en una llauna de sardines.
Això és la gran idea de la Mari, que si vols em pots parlar una mica de la il·lustració de la llauna de sardines.
A mi i a la meva filla ens vas deixar ben parades, durant una estona.
Sí que és el que es comentava una mica al principi de l'entrevista, no? Que potser de vegades quan es tracten temes, sobretot d'àlbums o d'imatges per nens petits, de vegades s'intenta que siguin com... que representin el que hi ha i, uh-huh. i ja està, no? I trobo una mica el que diu en Roc, no? Que és molt interessant també que a través de les imatges es doni peu a generar aquest debat, no? Perquè al final són imatges que poden impactar una mica i un nen petit ja sap el que és una llauna i es pot imaginar l'angoixa que pot provocar, pues, l'angoixa que estan patint aquestes persones que estan a dins d'una patera, no? És una imatge, vull dir, és una manera com molt directa. Tenim la sort que amb imatges, amb el text, òbviament, uh-huh. també, però amb imatges podem cridar molt d'atenció i podem generar imatges que tinguin aquest impacte, no? Tant amb els adults com amb els nens.
I escolteu, perquè clar, l'Aran va trobar la vaca cega, la bruixa riallera, el ratpenat xerraire i també el lleó coix. Vosaltres heu trobat aquesta amistat, aquesta col·laboració i a partir d'aquest conte ara serà una llarga relació professional i personal, potser?
Veurem, personal, doncs evidentment ja, ara ja ens coneixem i segur que estarem, que mantindrem el contacte i professional sempre és una incògnita que ens portarà al futur, eh? Almenys jo no m'imaginava, quan vaig començar a escriure, acabar fent, per exemple, un conte familiar i, per tant, no sabem gaire el futur cap on anirem, uh-huh. i en època de pandèmia encara menys, però veurem, tant de bo.
Marc, vols afegir alguna cosa, Mari?
No, el que comenta en Roc, no? I jo estic encantada d'haver treballat tant amb l'editorial com amb ell. Ha estat un encert, crec, en tot moment. Estic supercontenta del resultat i, uh-huh. i el que comenta en Roc, no? Després, aquí, el que ens depara cadascú al futur es fa més en mans de les editorials que nostres, però home, i tant, uh-huh. i tant.
I a més ara, no? Com apuntava, com assenyalava en Roc, en temps de pandèmia, no? Si una cosa ha demostrat el coronavirus és que hem de viure amb aquesta incertesa, no? Que no podem planificar gaire. Com van les presentacions també? Perquè clar, m'imagino que una època també complicada.
Clar, les presentacions veurem com les farem. Vam fer-ne una Una ja a Barcelona, segurament en farem alguna més endavant. Aquí a Sabell també, ara parlo de memòria, diria que és el dia 15 d'abril. No sé si la Mari m'ho pot confirmar, aquesta dada.
Ara mateix t'ho dic. Perquè
la Mari està allà a l'agenda.
El 15 d'abril.
El 15 d'abril, és a dir, molt a prop de Sant Jordi, presentarem el llibre a la llar del llibre. S'ha de demanar inscripció, perquè ja sabeu que les mesures doncs, anti-Covid doncs, demanen això. Però estarem encantats de rebre i tothom qui vulgui venir-hi.
Home, i tant, allà hi serem. I escolta, Mari, per acabar, com t'afecta també a la teva professió, no? Com a il·lustradora, ara, aquesta pandèmia? No sé si creus que també hi ha estudis que també parlen, no?, d'un augment, d'un increment dels lectors. No sé si almenys és una de les parts positives.
Sí que és veritat que jo em dedico majorment al sector de la premsa i en aquest sentit no he notat molt la diferència. Vaig notar molt la diferència que vaig estar molts mesos fent il·lustracions sobre la Covid i ahí va ser una mica agobiant. Però sí que és veritat que no, en aquest sentit no ho he notat molt. També per Sant Jordi he fet diverses coses més. El projecte més gran és el de el Testimo fins a l'horitzó, que hem fet amb en Roc. Però sí que he fet bastanta més cosa i sembla que, està, que hi ha moviment. No, moment hi ha moviment.
Doncs esperem.
I això és important, sí.
Esperem perquè això és important, ho necessitem, que es reactivi una mica doncs, el nostre dia a dia. Per acabar, Roc, va, acomiada'ns amb un fragment de T'estimo fins a l'horitzó.
Doncs ens acomiadem amb un fragment del moment en què la colla són davant del mar, la colla de l'Aran i companyia, i reflexionen justament això que deies ara sobre l'amistat. L'amistat era aquell racó de món confortable, l'espatlla de l'altre, les vides desconegudes que a poc es van tornant familiars. Compartir el menjar i els riures, ser còmplice també sense parlar, brindar sense que calguin copes. Quan es va fer fosc, encengueren una foguera per escalfar-se i contemplaren la lluna mentre s'alçava sobre el mar i pensaren que potser sí que ella sabia com era l'horitzó. I amb aquests pensaments caigueren vençuts per la son i van somiar molt i van somiar el que els va donar la gana. Ens poden prohibir moltes coses, però els somnis encara no.
Doncs a Roc i Mari, gràcies per ajudar-nos a somiar desperts i per aquesta història tan bonica que tenim avui entre les mans. Que vagi molt bé, molt bon dia, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada també.
Al matí, amb Raquel García.